setmanes migdia de Cope Menorca. Començam el programa d'aquesta setmana, el Mirall de l'Església. Benvinguts, i don, a aquest programa que presentam com cada setmana en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana. La Jornada Mundial de les Missions a Espanya, coneguda com el DOMUNT, és una crida a la responsabilitat de tots els cristians en l'evangelització i és una oportunitat per recolzar l'acció missionera de tants homes i dones en la seva feina evangelitzadora que desenvolupen entre els més pobres.
En el nostre programa d'avui tenim el plaer d'entrevistar la missionera colombiana Alba Gálvez, membre de Verbum Dei. Ella és llicenciada en teologia i ha desenvolupat la seva labor evangelitzadora al llarg de 18 anys a Venezuela, Mèxic, Brasil, Itàlia i Espanya. Ara ha vingut a Menorca per participar activament en la campanya local, visitant diferents comunitats parroquials i col·legis de l'illa.
Buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para empezar, díganos, ¿cómo nació su espíritu misionero?
Bueno, buenos días a todos. Este espíritu misionero, él nace de una actividad y un ambiente muy activo en el que yo estaba, de juventud y con cuestionamientos muy fuertes, venidos de o provocados por la misma situación que se vivía en Colombia en los años finales de los 80, 90, situación que me dejaba muy insatisfecha. Porque el ser humano parece que es bueno, nacemos buenos y parece ser que se va viendo un deterioro en la vida, en el horizonte que estamos llamados a vivir o a ir. Y eso fue una de las cosas que a mí me cuestionó profundamente.
Y ahora farem una pausa per escoltar primer l'Evangeli i després continuarem conversant amb la germana Alba.
Evangeli segons Sant Marc. Jaume i Joan, els fills de Zebedeu, li van dir a Jesús: «Mestre, voldria que ens concedissi un favor». Jesús els va demanar: «Què voleu que faci per vosaltres?». Li van dir: «Concedeix-nos de seure en tu a la glòria, l'un a la vostra dreta, l'altre a la vostra esquerra». Jesús els va contestar: «No sabeu què demanau. Podeu beure la copa que jo beuré i ser batiats amb el baptisme que jo seré batiat?». Ells li van contestar: «Sí que podem». Jesús els va contestar: «Seure a la meva dreta i a la meva esquerra no som jo qui ho he de concedir. És per aquells a qui Déu ho té reservat». Quan els altres ho van sentir, es van indignar contra Jaume i Joan. Jesús els va dir: «Entre vosaltres, qui vulgui ser important ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer ha de ser l'esclau de tots, com el fill de l'home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida en rescat de tots els homes».
Una de les malalties denunciades pel Papa Francesc a la seva felicitació nadalenca d'antany als membres de la Cúria Vaticana és la que es dona quan l'apòstol transforma el seu servei en poder i el seu poder en mercaderia per obtenir beneficis mundans o més poder. Accedir a la tentació de cercar els primers llocs, els càrrecs importants, com en una carrera d'obstacles que es van vencent sovint amb influències o fins i tot amb suborn. Aquest és un perill per a tot cristià i per a tota cúria, comunitat, congregació, parròquia, moviment eclesial. La tentació del carrerisme la veiem ben expressada en la petició dels fills de Zebedeu a Jesús. Ocupar els primers llocs en el regne, que segons els hi sembla, és a punt de ser inaugurat. Els altres 10 apòstols, en raó, s'indignen en sentir-se marginats del repartiment de càrrecs. Jesús es nega a repartir prebendes i tot seguit, convida els deixebles a seguir-lo fins al final, és a dir, fins a l'entrega de la pròpia vida amb ell. I a tot el grup els hi diu contundent: «Entre vosaltres, res de so que sol passar en el govern de totes les nacions». El model és Jesús mateix, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir els altres i a donar la seva vida com a preu de rescat per tothom. Servir implica renunciar al propi bé com a opció prioritària i posar-se tot sencer a voler el bé de l'altre, dels altres. És així com Jesús encarna la figura del Redemptor, aquell parent pròxim que l'antic Israel s'encarregava de fer justícia al parent ofès o endeutat i potser caigut en l'esclavatge. Jesús es mostra disposat no a venjar les ofenses, sinó a donar-se ell mateix com a preu de rescat perquè ningú resti esclau sense remei. A les nostres comunitats de l'Església no hi cap idò l'ambició de poder per dominar i lluir. I no està malament que en el govern de les nacions els càrrecs siguin més càrregues de servei que honors per a l'aplaudiment.
Avui escoltem Brotes de Olivo, del seu disc La nueva humanidad, i la cançó que es titula ¿Quién nos robó la palabra?
Cuando comenzó el olvido del valor de la palabra, ¿quién desvió el camino que a la vida nos llevaba? Porque la mente cambió y al final ya no pensaba según proclamaba Dios a través de la palabra. Y ante tan grave inconsciencia, porque ya no se rescata.
Ahora continuamos hablando con la hermana Alba Gálvez. Tras un largo recorrido misionero, ¿cómo puede resumirnos su profunda e intensa experiencia?
Cuando tienes la experiencia y la vivencia de un Dios que es amor, tú consigues reconocer que efectivamente hemos sido creados desde el amor y para amar. Y cuando amamos y damos toda nuestra vida, vivimos en plenitud y hacemos que muchos también puedan tener esa experiencia.
A ver, Alba, en una sociedad cada vez más secularizada, es evidente que resulta difícil transmitir la fe. ¿Cree usted necesaria lo que llamamos una nueva evangelización? ¿Quizá la aplicación de nuevos métodos?
Sí, es necesaria y urgente. Pienso que en nuestra sociedad estamos en un constante cambio y últimamente eso es lo que constatamos. Pienso que la evangelización, diríamos la nueva evangelización, reevangelización, ella nos supone nuevos lenguajes, nuevas formas, introducirnos, ¿no?, desde una espiritualidad fuerte y profunda en medio de las realidades sociales que vivimos.
¿Cómo cree que se puede recuperar el sentido de la fe, de la mística, el sentido de Dios en un mundo que lo olvida o lo silencia?
Primero, creer en el ser humano. Después, poder reconocer todos los valores que en nosotros son innatos. El amor, la sensibilidad, la compasión, saber recoger esos valores y poderles dar una orientación.
Ciertamente, ¿cree que afecta realmente la actual crisis de valores cristianos al nacimiento de nuevas vocaciones al voluntariado misionero?
Afecta. Pienso que sí que afecta porque a veces vemos realidades muy deshumanas y hay cierta, ¿no?, pérdida de la esperanza. Pero pienso que nosotros, como agentes evangelizadores y miembros de la Iglesia, necesitamos renovarnos constantemente en esa fe y en esa experiencia de Dios vivo. Y una de las razones por las cuales yo acepté venir aquí justamente es esa. Hay de mí si yo dejo de evangelizar, hay de mí si no anuncio, hay de mí si no doy una buena noticia.
¿En qué medida es importante que nuestros misioneros se sientan reconocidos en su donación solidaria y apoyados espiritual y materialmente?
Pienso que es un gran estímulo para nosotros, porque cuando tú sientes que la sociedad, ella se suma a nuestra lucha, que no es meramente una lucha por lo material, pero sí por recuperar en el ser humano su identidad más profunda, su esperanza, o sea, todo su ser, que es posibilidad de transformación y de una nueva humanidad, de una, como dice la música. Cuando tú te sientes apoyada, porque pienso que la misión no es una cuestión de una persona, es de todos, Entonces, unos van a ayudar materialmente, otros nos van a ayudar con la oración, otros nos van a ayudar con el incentivo en diferentes situaciones y realidades de la sociedad. Y en eso nos sentimos apoyados y animados.
El lema de la actual campaña es Misioneros de la Misericordia. La misericordia es identidad de Dios. ¿Lo es también del misionero?
Efectivamente. Como bien dice el Papa, Jesús es el ícone de la misericordia de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, pues eso tendría que salir de nuestros poros, la misericordia, no tener miedo, como nos invita el Papa, al ir al encuentro de las miserias humanas, de recuperar a los hombres, porque desde el amor todos tenemos posibilidad.
Esos días que has estado aquí en Menorca, has ido a diferentes comunidades, parroquias, plegarias, diferentes actividades. ¿Qué impresión te llevas, te ha producido tu estancia aquí?
Pienso que las personas estamos buscando una respuesta. Las personas estamos buscando ver a alguien que se moviliza y todavía cree. Yo le doy muchas vueltas a esta cuestión de creer y apostar. Todas las personas, los rostros de niños, de jóvenes, de personas mayores, de ancianos, incluso de los propios miembros de la Iglesia, los sacerdotes, a mí me impacta el reconocer que el lenguaje del Evangelio, de la solidaridad, es un lenguaje que nos toca a todos profundamente y que despierta en nosotros un deseo de querer colaborar. Esa ha sido mi impresión en los diferentes ámbitos donde he estado.
Todos los cristianos somos responsables de la misión de la Iglesia. ¿Cómo cumplir con ella? ¿Qué distintas opciones hay para que podamos participar activamente en la misión?
Como bien decía ahora, ¿no? Pienso que la misión, ella se realiza primero aceptando y reconociendo el lugar que a cada uno nos tocó. Pienso que todos tenemos un llamado, todos tenemos una vocación al amor. Todos, desde donde estamos y somos, podemos poner nuestra vida al servicio del bien. Entonces, como resultado de eso, porque claro, yo voy entendiendo que la misión a la que Dios nos confía es una misión que es muy amplia. Es muy amplia. Entonces, al ser un anuncio de buena nueva para el hombre y la mujer de hoy, pues tiene que abarcar todas las realidades que ese hombre y esa mujer de hoy viven. Entonces, no podemos ser extraños a todo ese espacio, ¿no? Personal y colectivo. Entonces, todo es importante, todo es necesario, y darle realce a cada uno donde está para que todos sumemos para el bien.
Para terminar, ¿podrías animar por qué debe la gente rezar, colaborar con el Domum este fin de semana, esta semana, en este día de campaña?
Una de las cosas que yo comentaba para los jóvenes y los adolescentes que me escuchaban estos días, y que es verdad, o sea, nuestra Iglesia puede tener errores como han tenido todas las instituciones de la sociedad a lo largo de la historia. Pero una cosa era que comentábamos, la Iglesia Católica es una de las entidades más solidarias que existen en el mundo, y eso lo podemos constatar, y los jóvenes me asentían, es verdad. Todos los proyectos que la propia Iglesia, que los misioneros por el mundo lanzan, se viven, se llevan a cabo, y todas las ayudas, con esto digo ayudas materiales, ayudas espirituales, o sea, pienso que es un todo. Efectivamente, eso te da, como decir, yo no estoy dando mi ayuda a algo que queda etéreo, ¿no? Es muy real, es muy concreto, pues la ayuda que llega y el efecto que provoca, ¿no? Esa inserción en los pueblos y esa ayuda humana, humanitaria, y esa ayuda espiritual, humana, porque el misionero no solo da cosas, el misionero se da a sí mismo.
Con este titular me quedo. La Iglesia Católica es la entidad con más solidaridad. Y con esta breve entrevista que te hemos hecho, te damos las gracias por haberte dedicado unos momentos, haber dedicado una semana a Menorca y facilitar que las misiones sean más conocidas aquí.
Pues yo también os agradezco a vosotros por la confianza, ¿no? Por haberme invitado, por sentirme parte de la Iglesia, por darle más impulso a mi hacer misionero. O sea, somos misioneros para el mundo y esto me lo constata, y también por vuestra acogida y vuestra generosidad. Gracias.
A ti.
Gracias.
Muchas gracias. La nueva humanidad. Seguim escoltant de Brotes d'Olivo, del seu disc La Nueva Humanidad, en aquest cas Vosotros Seréis Mi Pueblo.
I anem a explicar algunes activitats que s'han duit a terme aquestes darreres setmanes. I començant per una convivència de principi de curs de Confer.
El dissabte, dia 3 d'octubre, religiosos i religioses de la Confer van tenir a Sant Joan d'Esvergés la primera de les convivències del nou curs. Iniciaren la convivència amb una senzilla i participada oració comunitària. A continuació, la salutació de benvinguda a càrrec de la seva presidenta, germana Benet Amor, i la presentació i acollida dels nous membres religiosos incorporats a la diòcesi, el pare Jesús, salesià procedent de Catalunya, i la germana Anna, carmelita de Castelló. També van compartir l'alegria del procés de recuperació d'uns religiosos de les seves respectives intervencions quirúrgiques. A continuació es donaren algunes informacions d'interès que afecten a l'organització i a la marxa general de la Confederació i previsions per al proper recés del 5 de novembre al Santuari de la Mare de Déu del Toro amb el tema de la misericòrdia. Després d'un temps de descans, propici per la reflexió personal i la contemplació dels bonics paisatges que envoltaven l'ermita, celebraren l'Eucaristia seguida d'un compartit i fraternal dinar. Amb alegria i il·lusions renovades, comencem el nou curs de la Confer.
Pel que fa a recuperem arbres del Gendar, ens informa Sebastià Taltavull.
La forta tempesta que va tenir lloc fa dues setmanes a Menorca va provocar grans destrosses a la zona del barranc del Gendar de Ferreries. En aquest indret es troba la finca de Sant Enjassa, on Càritas de Menorca du a terme el projecte d'inserció sociolaboral Arbres del Gendar per a persones de risc d'exclusió social mitjançant la conservació de varietats locals. Amb aquest projecte, Càritas Diocesana de Menorca, a més de col·laborar en la conservació d'un espai d'alt valor ambiental i paisatgístic, deixa palesa la importància de la conservació del patrimoni cultural i de les varietats locals com a element clau per a una agricultura tradicional i respectuosa amb el medi ambient. Després de la valoració de danys a la zona i la importància dels mateixos, Càritas considera de gran dificultat no només per recuperar la zona, sinó per engegar de nou el projecte social, per la qual cosa ha decidit apel·lar a la solidaritat de la població menorquina i demanar la col·laboració per dur a terme la reactivació del projecte social, tan necessari per a les persones que se detenen i la recuperació del programa ambiental. Es pot col·laborar amb el projecte del Gendar a les diferents entitats bancàries, Caixa Colònia, Sa Nostra i La Caixa.
I és ara Nade Serra que ens fa referència en l'inici de curs de Vida Creixent.
El moviment de gent gran de Vida Creixent va celebrar el passat 30 de setembre una assemblea de principi de curs. El seu secretari, Antoni Vidal, ens resumeix el que s'ha tractat a l'assemblea.
Sí, aquesta trobada és la primera que fem de discurs, la vida creixent, i en fem un altre final de curs que solen fer a final de juliol. Nosaltres ens trobam més que res per organitzar les reunions que fem cada arxiprestat, que estem dividits entre els arxiprestats, de centres, de Llevant i de Ponent, i ens repartim en llibres aquí mateix, uns en castellà i altres en català, i preparam tot i al mateix temps explicam el que duen els temaris. Els conciliaris expliquen un tema, uns altres expliquen un altre, i uns també expliquen les maneres com es fan les reunions. Ara hem fet l'Eucaristia, hem anat a dinar, i després ara farem la posada en comú de les decisions que hem pres, i també explicarem una mica la relació de les activitats que hem tingut, i presentarem l'economia, i després farem un torn de paraules, de pregs i preguntes, i ja després ja m'en anem a casa.
Igualment, amb celebracions als tres arxiprestats, es va fer una Eucaristia com a principi de curs, donant per iniciat el curs de les activitats d'aquest moviment eclesial.
Si volen participar en algunes activitats que duran a terme aquest dia, estiguin atents ara perquè els hi llegim l'agenda. Presentació d'un llibre i una jornada.
L'Associació Lligams d'Acompanyament en el Dol presenta avui divendres el llibre La humanització del duelo, experiència del Centre Caneva d'Acompanyament en el Dol. Serà a les 8 de Fosquet a la Biblioteca Pública de Mo. I per demà dissabte hi ha prevista una jornada seminari a la Sala de Convencions d'Es Mercadal, presentada per Carme Serret i Josep Maria Asensio, dirigida a professionals i persones interessades en la vida. Començarà a les 10 del matí per acabar a la 1 del migdia.
Dia del Domunt.
Demà passat, diumenge, la col·lecta i les pregàries seran destinades al Domunt. El lema d'enguany, com hem dit a l'entrevista, és Missioners de la Misericòrdia.
Formació permanent per a preveres.
Dirigida als preveres, es celebrarà una nova jornada de formació permanent sobre l'Evangeli de Sant Lluc, l'Evangeli de la Misericòrdia. La dirigirà el prevere mallorquí Francesc Ramis i tindrà lloc el proper dimecres, dia 21, a partir de les 10:30, al Santuari de la Mare Déu del Toro.
I també una xerrada sobre el mateix evangelista Sant Lluc.
Aprofitant l'avinguda a Menorca de mossèn Francesc Ramis, oferirà una xerrada oberta a tothom sobre l'Evangeli de Sant Lluc, l'Evangeli de la Misericòrdia. Serà també el proper dimecres, dia 21, a les 8:30, a la Casa de l'Església de Mo.
Espai de pregària.
El grup Música i Evangeli ofereix el seu espai de pregària previst per al proper divendres, dia 23, a la parròquia de Sant Olària de Mo, a les 8:30 d'Es Fosquet.
Crida de la Pastoral Penitenciària que cerca voluntaris.
Des de Pastoral Penitenciària cerquen persones manyoses que disposin de temps lliure i vulguin compartir-lo ajudant altres germans necessitats, en aquest cas en els interns del Centre Penitenciari de Menorca. Feines com guiar tallers de dibuix, marqueteria, diorames, teatre, ceràmica, i d'aquesta manera aportar un granet de riquesa, de proximitat, de valors en aquestes persones privades de llibertat que tant ho necessiten. Les persones interessades es podran posar en contacte amb el delegat de Pastoral Penitenciària de la nostra diòcesi, mossèn Jaume Albert Vidal, o al telèfon mòbil 689-343770.
I això és tot. Desitjar-los un bon diumenge del Domun, i nosaltres anem a fer la setmana que ve.
Una bona oportunitat per la solidaritat. Siguin feliços.
Molt bon dia.